El matí de Ràdio Sabadell.
Fa 30 anys aixecava la persiana a la nostra ciutat l'entitat Actua Vallès, amb l'objectiu de donar resposta comunitària a les necessitats socials i sanitàries per les persones en situació de vulnerabilitat. Tres dècades després, la seva lluita continua i nosaltres volem mirar el passat, el present i també el futur d'aquesta entitat. Per això, doncs, avui, la veritat és que l'estudi de Ràdio Sabadell és una festa. Hem convidat a un munt de representants. Saludem primer de tot, doncs, a l'Alberto Capitán, el director d'Actua Vallès. Bon dia, Alberto.
Hola, bon dia.
I felicitats pels 30 anys.
Moltes gràcies.
També ens acompanya en Pep Escartín, que és expresident de l'entitat. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
També la doctora Marta Navarro, directora de la Unitat de Malalties Infeccioses del Taulí, també membre de la Junta Directiva d'Actua Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a l'estudi la Míriam Fernández, que és responsable de l'àrea de sensellarisme.
Hola, bon dia.
I la Clara Palau, que és membre del projecte Cal Enredos. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Josep, explica'ns, no, els orígens. Per què fa 30 anys es decideix, doncs, a obrir, no, aquest espai, i sobretot suposo que enfocats a un tema, no, que preocupava la societat en aquell moment, no?
De fet, l'altre dia, quan vaig dir a la ràdio, van dir-ho dels 30 anys, em va agafar com unes esgarrifants, perquè vaig dir, bueno, primer t'has fet gran i després quant temps fa d'aquesta història, no? Però per què en aquell moment vam fundar l'entitat? En el fons, nosaltres, hi havia una entitat que era Actua a Barcelona i hi havia un grup de gent que eren voluntaris aquí. En aquell moment la sida simplement matava, i en qualsevol cas el que passava era que mories dues vegades, en molts casos. Mories, evidentment, físicament, malauradament, però també mories socialment. A partir d'aquí, poca gent vam dir que es havia de muntar una entitat.
Sí.
És veritat que no es volia l'entitat, no la volien els usuaris, no la volia ningú, perquè creien que era millor continuar Actua a Barcelona. Uns quants vam pensar que no, i vam muntar el que era Actua Sabadell en aquell moment. En aquell moment Actua, realment el que estava fent era acompanyament pur i dur de gent que estava sola, gent que la família els repudiava en aquell moment. I per això, fins i tot vam arribar a ser la segona ciutat de Catalunya que té un monument dedicat a les víctimes de la sida. Justament la vam fer al Parc Taulí, perquè sí, per Taulí en aquests dies ens va ajudar moltíssim. Però jo crec que els valors fundacionals de l'entitat no han canviat. En aquell moment, qui patia discriminacions, qui patia el rebuig social, era la gent infectada pel VIH, i ara hi ha altres col·lectius, altres persones que segueixen patint discriminacions. Per tant, jo crec que Actua ha sabut fer una cosa que cap dels altres actors que hi havien van saber fer. La prova és que ja no hi són, sinó que ha estat adaptar-se amb el temps, no? Aquell Actua Sabadell ha anat canviant, i ara el que està fent Actua, en el fons, és el mateix que fèiem al principi, és a dir, mirar totes aquestes persones que estan en situacions de vulnerabilitat, de vulneració de drets, i treballar per estar al seu costat, per acompanyar i per fer això, que és el mateix que fèiem aleshores. Aquest pas que ha sabut fer Actua, jo crec que ha sigut l'èxit de que encara estigui funcionant, i estigui funcionant tan bé com va. Jo me'n sento orgullós d'haver sigut president, i més orgullós encara quan veig, doncs, el bé que està funcionant, no?
L'estat de salut, no?, que arriba en bona forma aquesta celebració, no?, aquests 30 anys, però, clar, suposo que, com deies, no va ser fàcil en aquells inicis, i m'agradaria que insistir una mica més, perquè potser les generacions més joves no són conscients del drama que vivien, no?, doncs, precisament la gent afectada per la sida, no?, que comentaves, que fins i tot les famílies els hi giraven l'esquena.
Sí, tindríem un munt d'anècdotes que tampoc crec que cal que sigui, doncs, aquí ara explicar panetes, però anècdotes tipus, doncs, gent que estava ingressada al Taulí, i sempre en tinc molt al cap, i el seu pare també estava ingressat i la família no pujava a veure. Vull dir, aquestes coses passaven, i ara ens sembla que tot això no pot ser, però passaven moltíssimes coses d'aquest tipus, no? I podíem fer un llibre lacrimogen de tot el que va arribar a passar, no?
No sé si lacrimogen, però jo crec que és un deute pendent també, no? Amb aquelles persones que ens van deixar, no?, tant del col·lectiu.
Però és un deute pendent de persones que ens van deixar, i és un deute pendent que no ho hem de fer-ho, però que seria senyalar aquella gent que van deixar que molts fills seus morissin. Jo d'aquesta gent encara en veig. El perfil d'usuari que teníem aleshores no era la majoria gent que vingués del món homosexual, encara que llavors es marcava molt aquí, sinó que venien del món de la droga.
Clar, drogodependents, hi havia, clar, era una època.
Hi havia fills de grans famílies d'aquesta ciutat que els van deixar. Alguna església d'aquí de Sabadell no van voler fer algun enterrament de gent que ho havien demanat. És a dir, era un moment molt complicat el que estaven vivint, no? L'església, bueno, eren els padres, vaja, tampoc ara cal dir molt amagar-ho, va fer-ho i ja està. El que pagà aquest ara ja no hi és. Però ens va dir que sin un enterrament, que volia la família, i quan li vam dir de que havia mort, va dir que tenia l'església plena. Que, bueno, ho celebro que l'hagués omplert aquest dia, però no va trobar cap més hora. Que d'històries d'aquestes sí que és que n'hi ha hagut, n'hi havia moltes. I crec que el canvi, que és on vull anar a parar, quan el vam fer? Quan vam agafar Toros per les Banyes i el Teatre del Sol, vam dir, fem un acte al Teatre del Sol i convidem a polítics i a tothom. Van venir polítics importants i va fer que doncs, moltíssima gent de la ciutat anessin allà a remenar la cua. En aquell moment, jo crec que ens vam fer grans i ens vam fer respectar. És trist que fos així, però cert, a partir d'aquí hi va haver un canvi amb el que es veia tot això.
Però demostra els valors, la missió i l'objectiu també d'aquesta entitat. Clar, també volíem conversar amb la doctora Marta Navarro com ha canviat, no? També afortunadament doncs aquesta pandèmia també doncs amb tota la feina que encara es fa actua a Vallès, no? Amb el cribatge també, amb les proves, amb tota la informació que es disposa, no? També sempre els usuaris.
Realment, jo crec que la malaltia jo l'he viscut, he tingut la sort poder de veure les dues cares, no? De veure la cara dels anys 90 i tants, que és quan jo em vaig incorporar a treballar al Parc Taulí, doncs en què això, hi havia aquesta situació doncs, de rebuig social, de por, de diagnòstic fatal quan el tenies, no? Sensació doncs, de que havies de fer un gran acompanyament a aquestes persones perquè realment es trobaven molt vulnerables i a vegades l'entorn social, com comentava el Pep, doncs fallava. I però això realment, mica en mica, ha anat canviant tant que realment és com una altra malaltia ara el diagnòstic. Hi ha molta més gent molt més informada. El fet, jo penso que la característica, o sigui, el principal kit és el fet de poder dir doncs, que les persones tractades deixen de ser un perill per a tercers, no? Que controlar la malaltia implica no poder propagar el virus a les persones amb les que tu estàs. Això crec que s'ha d'incidir molt aquí perquè és un abans i un després de la malaltia. Sí. El fet de controlar el virus fa que tu, com a persona infectada, pues, puguis viure i no et moris d'aquesta malaltia i fa també que el tu controlar la malaltia pues, no la puguis encomanar a tercers. Per tant, això ho he viscut i penso que és un luxe poder-ho explicar tota la evolució. I actua una mica, doncs també hem anat veient tot aquest canvi en quant als usuaris i les demandes, jo crec.
I els tractaments, fins i tot, que abans s'havien de prendre un còctel,
bueno,
no? També.
Dels tractaments estem en una generació ja que és lo más plus, perquè hi hem passat de còctels de pues, 15, 16 pastilles, que realment teníem programes d'adherència, vull dir, teníem programes dedicats només a fer que, a veure que la gent s'ho prengués, orientar-los com va, vinga, doncs 3 al dematí, 3 al migdia, tants a la nit. Ara la majoria de persones prenen una o dues pastilles i des de fa pocs mesos tenim uns injectables que fa doncs, que la gent ja no hagi de prendre'ls. Realment és una altra cara.
És un canvi, afortunadament, i no, la gent no es mor, però sí que encara pesa l'estigma. És una d'aquelles malalties que encara costa, no? Que fins i tot doncs, els afectats visibilitzin, expliquin a la feina, als amics, perquè encara queda no, una part d'aquesta herència i és una de les tasques que també es fa actua, no? Intentar doncs, canviar aquesta mirada.
Totalment cert. Vull dir que és cert que hi podrien alguns col·lectius que ja ho han treballat molt, no? El col·lectiu, penso, d'homes que tenen sexe amb altres homes, són, ja venen la majoria doncs, de molta història prèvia i veig que l'estigma no? comença a caure una mica en aquest grup del primer, però en el grup doncs, de la gent trans o dels heterosexuals, veig que això encara costa. Com integrar aquesta malaltia en la teva vida s'ha de treballar encara.
Que és un dels objectius, Alberto, no? Vosaltres sempre amb les campanyes, amb la difusió, amb els programes, que ara també en parlarem, sempre intenteu doncs, això incidir també en canviar la mirada no? cap a aquests col·lectius.
Sí, hi ha una, no, una mirada tan externa, però també molt que té a veure amb l'intern, de de poder explicar, de poder manifestar, no? Doncs, tinc VIH, no? I estic prenent un tractament i poder compartir-ho amb persones properes, amb el nucli familiar i amistats, on veus que hi ha una resistència per part de la persona molt important. De fet, em recordava ara quan estava parlant amb la doctora Navarro un cas d'una persona que estava a l'entitat i no tenia cap problema per explicar entorn de feina, familiars, amics, que tenia hepatitis, no? I que prenia un tractament per l'hepatitis, però en canvi el VIH no es podia parlar i ningú sabia. I era com... Bueno, no, l'estigma que hi ha amb una malaltia també transmissible com l'hepatitis o amb el VIH, que era... No havia patit un rebuig amb extret perquè ningú ho sabia, però en canvi ell tenia aquesta fantasia de és que si això s'explica, tothom es rebutjarà, no? Aquest autoestima que comporta també aquest aïllament i aquesta soledat que em recordava, no? Quan parlava el Pep al principi, aquesta idea, no? De que les persones que formaven Actua feien aquest suport primari, aquest suport pràcticament de família, i bueno, em posava així com... em emocionava molt perquè és justament el que s'està fent amb molts altres col·lectius, no? Quan parlaves d'aquesta aquesta conversió, aquesta transició que ha fet l'entitat, de... Bueno, abans estàvem amb el VIH i ara estàvem amb el sensellerisme, estàvem amb altres espais, fent exactament aquesta funció d'acompanyar persones que estan absolutament soles i que no tenen les mateixes oportunitats que la resta per aquesta soledat.
També volia que ens expliquessis, Alberto, la xarxa, no?, de serveis socials que precisament també doncs impulseu des d'Actua Vallès, no?, per la gent, també doncs les persones amb VIH amb situació de risc social.
Coincideix, no?, el 30 aniversari amb una fita que fa molts anys que les entitats de Catalunya estàvem reclamant i era... aquí a Sabadell tenim i el centre Sara, que és un centre d'atenció a persones amb VIH i un pis d'acollida que és d'Actua Vallès per persones amb VIH en situació d'exclusió social. No s'havia normalitzat que això era un dret. És a dir, que aquestes persones que tenien aquesta dificultat tenien el dret a accedir a aquest tipus de prestació. I s'ha aconseguit justament ara que hi hagi aquest dret. La Generalitat de Catalunya ha reconegut que persones amb VIH en situació de dificultat social tenen el dret a ser assistides en aquest tipus de recursos i ha passat a formar part de la cartera de serveis socials normalitzada. No? És realment un gran
avanç. Doncs és una bona notícia que també volíem destacar i, evidentment, si parlem de col·lectius vulnerables, també hem de parlar de les persones sense llar, no? I la tasca també que impulseu des d'Actua Vallès en aquest sentit, Míriam.
Exacte. Bueno, jo pensant una mica, no?, en el que estàvem parlant, també em venia a la ment que estem celebrant els 30 anys d'Actua Vallès i que al mateix temps també ja fa 10 anys que estem realment treballant amb l'àrea de sensellarisme. Vull dir que sí que ha estat una línia innovadora dins d'Actua, però que ja portem també una bona trajectòria.
I tant, i tant.
Vam començar això el 2012-2013 amb el Servei Municipal de Sabadell Sostre, amb el que continuem treballant. I a partir del 2018 vam sumar altres projectes com són Actua al Carrer i Housing First. I en aquest sentit és interessant, no?, el que t'escoltava Pep i a tu també, Alberto, de que justament és això, no? No treballem només amb persones que a vegades tenen el rebuig de la part familiar, no?, d'aquesta xarxa de suport, sinó que treballem amb persones que directament no tenen cap tipus de suport, no?, de xarxa, i actuem això com a grup primari, actuem com a família en moltes ocasions.
I has demostrat, no?, sempre que hem parlat d'aquest tema, que quan s'acompanya, es dona recursos, eines a aquestes persones, ningú vol viure al carrer.
Exacte. Sí que és veritat que també els recursos, no?, dels que disposem, ens adonem que en moltes ocasions no estan pensats pel col·lectiu al que treballem o no estan pensats pels casos d'alta complexitat. No? Parlem d'això, manca de suport, però parlem de salut mental, parlem de consum de tòxics, parlem de soledat absoluta i parlem de trauma,
no? Llavors, és això, no? Molts dels recursos dels que disposem no estan pensats per poder fer un acompanyament realment integral o a llarg termini.
I en aquest sentit, Míriam, també m'agradaria que incidissis en com ha canviat també, no? Com s'ha anat modificant el perfil també de les persones que no tenen llar, no? A la nostra ciutat.
Exacte. Per exemple, en el servei de Sabadell Sostre, no? En un inici, el que sobretot ens trobàvem eren homes que superaven els 40-50 anys, i que potser havien tingut un xoc, no? La seva vida, una separació, la mort de la mare, això s'havia donat amb una... anava de la mà, no? Doncs sobretot el consum d'alcohol o consum d'altres tòxics, i d'aquí doncs era una davallada, no? El que necessitaven un suport doncs per tornar a aprendre, no? Doncs moltes coses. Amb el pas dels anys, el que ens adonem és que hi ha major presència també de dones, que abans també hi havia, no? Però cada cop s'intenta visibilitzar una mica més i arribar també amb elles, i també un perfil més jove d'usuaris, persones sobretot migrades, que no, han viscut un procés migratori amb tot el que comporta també a nivell emocional i no només de cobertura de necessitats bàsiques, i en què hi ha un procés, no, de regularització administrativa que complica i allarga...
Que dificulta encara més, exacte, no, tot aquest procés.
Tot el procés.
Com és l'equip, també, d'aquesta part d'Actua Vallès, i què t'aporta també a la teva feina, en el teu dia a dia?
Pues somos un equipazo. I és molt maco, perquè sí que és veritat, no?, que en un inici estava com una mica més dividit, per dir-ho així, no?, els projectes, però fins i tot ara amb l'àrea de VIH, perquè al final l'àrea de sensellarisme s'ha emmirallat en l'experiència dels recursos residencials, no?, de tota l'àrea de VIH. Llavors, realment funcionem com un equip sencer, en què el treball amb els usuaris es fa des de la mateixa vessant, és a dir, des de treballar, fer equip també amb els usuaris, treballar des del vincle, i compartim molta experiència amb tot l'equip. Sí, jo crec que és la gran aportació, perquè treballem en casos molt complexos i que sense aquesta part també de treballar en equip, poder compartir tant les bones notícies quan es donen com els moments més complicats, jo crec que és la part més maca també per, com a professionals, sí, no?
Anem a parlar també del col·lectiu LGTBI i, evidentment, de Cal Enredos, que es va impulsar també... no me'n recordo, quants anys fa que funciona?
6 anys.
6 anys, ja? Explica'ns també, Clara, l'objectiu, no?, d'aquesta aposta també d'Actua Vallès.
Home, escoltant tot el que s'ha dit fins ara, era lògic que Cal Enredos es fes aquí a Sabadell, perquè la clandestinitat l'havíem haver de passar a Barcelona, i el que calia era deixar d'anar a Barcelona i fer una entitat aquí a Sabadell. Quan ho fem aquí a Sabadell hem de pensar en totes les lletres, perquè totes ens hi sentim còmodes, amb un especial èmfasi en les vivències trans. I a partir d'aquí, de tot aquest procés, han sortit 7 grups d'aquest Cal Enredos inicial, que és transfamílies, per tot el que suposa aquest acompanyament, que és realment el que volem, que les famílies s'impliquin, perquè el trànsit d'una criatura el viu tota la família, per tant ha de ser un procés acompanyat. Després, a l'adolescència, trobar una colla, un grup, perquè s'autoidentifiquin i es retrobin entre ells, un espai segur a partir de l'adolescència, una colla que és un poti-poti d'experiències i de vivències allà al mig, evidentment, alguna cosa més específica que em toca a mi com a dona trans és ajudar el grup de dones, i després, clar, un espai que hem anat denominant com a bleda assolellada, per un grup de trobada per persones grans i LGBTI, perquè és una de les coses que no hem parlat de criatures amb l'acompanyament, però no podem deixar de parlar de persones de la tercera edat, que són les baules més febles d'aquesta cadena, i 26A, que és el nom que s'ha donat a un espai de trobada de lesbianes, que és un altre factor que és molt invisibilitzat del col·lectiu, perquè... dues noies que van agafades de la mà només són amigues, i això hem de canviar una mica aquesta percepció, que també tenen sexe, i això no ens n'hem d'oblidar de tot el procés que acompanya. Per tant, jo estic molt contenta de poder estar treballant amb aquest projecte dins d'Actua Vallès, perquè em semblava que aquí Sabadell era l'espai lògic de poder fer xarxa, no crear un, només un cal enredos al marge, sinó integrar-lo, veure les necessitats, sí. I una de les coses que ens hem trobat recentment, que aquí també s'ha sortit, és les persones migrades. I des de Cal Enredos acompanyem persones transmigrades, sobretot ara amb la guerra d'Ucraïna, i hem començat, tots tenim molt les beceroles, però una mica sempre amb la idea d'anar incrementant i veure, sobretot, què és el que passa ara en el món i quines respostes hi podem donar. I és, aquestes persones migrades que venen d'Ucraïna, quina resposta tenen? Doncs ens hem posat en contacte amb una entitat de Barcelona que treballa per les persones refugiades d'Ucraïna i mirar a veure quins vincles podem fer des d'una secció que volen muntar de persones LGTBI i que hi donem suport des d'Actua Vallès Cal Enredos i com ho vinculem, a més, amb la Comissió Catalana dels Refugiats que hi ha aquí a Sabadell. Per tant, el que hem de fer en un espai ara tan digital és fer xarxa, però trobar-nos també físicament i acompanyar-nos i abraçar-nos. I moltes més coses que estan per venir.
I tant. De fet, ara que parlaves també del col·lectiu de la gent gran, no? Me'n recordo que quan ens va visitar la Montserrat deia no hem de sortir nosaltres de l'armari, ha de sortir la societat, no? Encara com veiem, doncs encara hi ha molts reptes, no? Per endavant.
Els reptes no ens els acabem, però l'equip que formem el nucli de Cal Enredos, sí, sempre estem mirant a fora per cuidar-nos a dintre, i això és una mica que fa el sensellarisme. És les persones que no tenen aquesta casa, aquest refugi que tenim nosaltres interior, i estan a la societat, i a vegades són molt invisibles. Però si tenim l'ull viu, podem arribar a tot arreu, només cal obrir-lo.
També volia parlar dels voluntaris, que també són fonamentals, no?
Sí, han estat una peça clau des de l'inici de l'entitat, no? Quan el Pep estava explicant els inicis, ara comptem amb un equip de treball tècnic professionalitzat, però els inicis ha estat des del voluntariat absolut, des de no? aquesta dedicació de cap als altres, aquesta entrega, i ara mateix continuen sent una pota important, no només important, sinó imprescindible per tot allò que estem, estem fent. Realment, sense aquesta capacitat de treball que tenen i d'entrega i de voluntat, l'entitat perdria sentit si només estigués sustentada en un equip tècnic.
De fet, si em permets, un dels grans moments complexes de la història d'Actua va ser just quan vam passar de ser una entitat gestionada només per voluntariat a començar a reprofessionalitzar, que per mi va ser també la clau de l'èxit, eh? Però just aquest canvi va ser molt... va ser dificilot.
Clar, suposo que va ser un moment complicat. Nosaltres el que volem fer ara és també donar veu a ells, als usuaris, perquè, de fet, doncs, a tots aquests projectes, programes, la vostra feina com a tècnics i, evidentment, la dels voluntaris és doncs, a intentar ajudar les necessitats de tots aquests col·lectius.
Bueno, Actua para mí ha sido, lo digo, lo diré y siempre me mantengo en ello. Actua para mí ha sido la vida, mi hija lo más bonito y Actua lo segundo, como me has dicho, me emociono porque es así, ¿no? Lo digo siempre, estoy hoy donde estoy, gracias. Actúa, cuando me diagnosticaron lo que me diagnosticaron, me lo diagnosticaron en mayo del 2020 y en 2021, en febrero-marzo, empecé a ir a Actúa. Como es corto el audio, lo dejo aquí. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Ayuda mucho en las colonias, en muchas cosas. Nunca, 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 nunca se me llenará tanto la boca con todos los que trabajan ahí, pero especialmente con Esther. No se me olvidará nunca cuando me dijo, cuando tengas ganas de quitarte del medio, me llamas, vienes aquí y te atendemos. No me enrollo más. Un beso y gracias por todo.
Doncs una abraçada gegant per doncs això, explicar la seva vivència, la vida. O sigui, deia, no m'enrotllo més, però quina contundència. Per això, per el que explicàvem, no? També, Pep, de realment aquesta solitud, no? Que a vegades només necessitem, evidentment, recursos, eines, oportunitats, però a vegades també capacitat d'escolta.
Sí, ara quan us estava escoltant a totes plegades, em venia el record del principi, és que en definitiva no ha canviat tant, segurament han canviat els actors, però no ha canviat tant, que explicar la Míriam, que explicar la Cala, no ha canviat, ha canviat l'objectiu al qual ens hem creat, no? Ens centràvem simplement en gent com aquest usuari que hem sentit, hi hauríem milers de casos, bueno, no sé, però molts casos com aquests, però és que realment el que esteu fent ara és el motiu per al qual es va crear l'entitat, no? Jo us encoratjo moltíssim a que ho sigueu, no? Clara, tu que ets així com va dir, o també Míriam, no? Que ho estigueu fent. I m'agrada molt, no?, que el Taulí també doncs, estigui a la Junta. El Taulí, jo crec que se li ha reconegut poc en aquesta ciutat el que ha fet amb el tema de la sida. Moltes altres coses també se li ha reconegut massa, no ho sé, però amb el tema de la sida, el doctor Cervantes i companyia van ser brutals. Allò crec que es mereixerien la medalla de la ciutat pel que han fet per la sida, segur.
Mm-hmm. Seguim, Toni, amb més usuaris que també volen doncs, explicar la seva experiència.
Hola, bones. Jo em dic Joaquim Torres Sánchez. Soc un usuari d'Actua Vallès i quan jo vaig conèixer Actua Vallès estava molt malament i quan vaig entrar amb ells va ser com una finestra a la meva vida perquè havia tingut ja dos conatos de suïcidi perquè he tingut molts problemes de salut i de, bueno, i de coses que passen a la vida. I ells em van ajudar molt i crec que és una de les fundacions més bones que hi ha a Sabadell.
Seguim amb l'últim usuari.
Hola, bon dia. Bueno, és el missatge que estic fent per Actua Vallès, perquè m'ha demanat aviam si podia fer un missatge del que és per mi, el que està representant per mi Actua Vallès. Pues Actua Vallès jo ho vaig conèixer a través del meu terapeuta, l'Alberto Capitán, que jo visitava el CAS. Per mi, Actua Vallès ha suposat una millora en la meva vida, perquè jo estava amunt i avall amb habitacions de lloguer, amb pensions, i avui em drogava i l'altre dia també em drogava i no hi havia manera de que es pareixin els consums. Em va proposar-me la idea i l'oportunitat d'agafar un pis de housing i el vaig agafar-lo i he estat 5 anys, bueno, encara el tinc el dia d'avui, allunyar-me de la vida del carrer en una zona molt bonica de Corró de Vall, que és bueno, al costat de Granollers, i jo he respectat de les normes fins a un problema que vaig tenir que vaig tenir amb els consums i vaig fer una bestiesa que he quedat amputat d'una cama, però bueno, amb esforç i molta voluntat meva i esforços d'Actua Vallès, de l'Ester, de l'Alberto, dels treballadors de Housing, dels treballadors d'Actua Vallès, pues estem tirant endavant. I bueno, haig de ficar molta força, voluntat, perquè si un vol, pot. I el que diu Housing, els problemes se li ha de buscar-li solucions. Vinga, espero que serveixi per agrair ajuda aquest missatge meu. Va dedicat a tot Housing i a tot Actua Vallès. Adéu.
Doncs una abraçada també a aquest altre testimoni. Tots demostren doncs, això, no? La tasca, el vostre dia a dia, sí, i que encara hi ha molta feina per fer.
I processos de trencaments vitals. No? I em venia també al cap el monument del memorial, on es simbolitza, no? Hi ha una línia de trencament vital i perquè la vida pot continuar. No? I una mica és l'esperit amb el que estem treballant I també em recordava, no?, el logo d'Actua, que sí, ve des del 5è aniversari, aquest logo, sí, de la mà, que encara perdura perquè és aquesta mà estesa, no?, aquesta mà oberta, aquesta proximitat, no?, amb la que volem estar, sí, treballant.
Parlaves del Centre Sara, que també va ser impulsat per Actua, sí, i quan parlaves de les pastilles m'ha recordat que tenim un programa al principi, mm-hmm, que, com que la gent no se les prenia, doncs, posant d'acord amb el forner que tenia a baix, amb no sé què, mm-hmm, i si no anava a buscar-les, doncs nosaltres anàvem allà a fer voluntaris, vull dir que jo em quedaria encoratjar-vos molt el que feu i fins i tot, si em permeteu, un consell, que deu ser les úniques coses que hem de fer els exfundadors, bueno, fundadors no són mai ex, els expresidents segurs, és que estigueu més present a tot arreu. Actua fa una feina brutal a aquesta ciutat i a vegades penso que no es coneix prou, no? I jo crec que aquest és un del gran repte. 30 anys és començar una etapa nova. Ho felicito molt a tots.
Sí, perquè és una bona recomanació. Hem de tancar molt breument, Clara.
Com a acte de presència, l'1 de juliol, aquí aquest any organitzarem per quarta vegada la manifestació de l'orgull, que anirà de la plaça del Treball a la plaça de Montserrat Roig, sortirem a les 6 de la tarda i a la plaça Montserrat Roig a partir de les 7 farem concerts amb DJs i per tant us animem a que vingueu i a fer públic Actua Vallès, Cal Enredos, les vivències trans, tot el col·lectiu, mm-hmm, i tota la societat, tot Sabadell, hi està convidat a participar.
I tant, nosaltres a Ràdio Sabadell també ho explicarem. Alberto, per celebrar els 30 anys es fa alguna activitat? També hem de parlar del memorial.
Ah, sí, el memorial era la primera activitat que teníem prevista per demà, però l'hem hagut de cancel·lar, afortunadament, per pluja, no? Llavors es farà a partir d'aquí un parell de setmanes i sí que començarem a programar alguns actes en relació a aquests 30 anys. Però no, tampoc no volem fer grans celebracions, sinó continuar treballant i continuar fent aquesta aposta de treball diari, no?
De formigueta, d'aquest treball, sí, diari, i evidentment per intentar, doncs, això, a través de la comunitat, millorar la nostra societat. Que vagi molt bé i per molts anys més.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.